Radio Estel.
Grans amics amb Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona preveu que la iniciativa T11, consistent a regalar la targeta T10, acabada perquè algú l'aprofiti el temps que resta des de la desena validació, que permeti que realitzin, permetrà que realitzin més de 15.000 viatges gratuïts cada dia. A més d'expressar una crítica a la pujada del transport públic, la T11 pretén sobretot fomentar la solidaritat en un moment de crisi, posant en marxa sistemes d'ajuda mútua. Els càlculs de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona són que, si només una de cada 10 de les 150.000 persones que cada dia acaben la targeta la lliura algú perquè l'aprofiti el temps que resta des de la seva desena validació, es poden realitzar, com us expliquem, més de 15.000 viatges gratis. En només dues setmanes, més de 216.000 persones han visitat el blog on s'explica què és la T11 i en què consisteix aquesta iniciativa solidària. Malgrat aquesta bona acollida, l'ATM encara no s'ha posat en contacte amb la Federació, un fet que s'interpreta com que és difícil d'abordar aquesta iniciativa perquè és absolutament legal. Comencem.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
Comencem, Borja de Maria, bona tarda.
Bona tarda, Emili.
Avui la nostra convidada és Àngels Arrabal, ella és infermera de professió, també és membre de l'Associació de Sant Josep de la Muntanya, professora a la Universitat de Barcelona i també col·laboradora habitual de Ràdio Estel. Àngels, bona tarda.
Bona tarda.
I benvinguda.
Ben trobats tots dos.
Una persona també molt implicada amb el tercer sector social. Oi, Àngels?
Sí, perquè... A veure, jo no sé si... Crec que el tercer sector és una tasca a la que tothom ens hauríem de dedicar, en més petita o més gran mesura, a mida de les nostres disponibilitats i capacitats, però que si en qualsevol època ha estat important fer-se càrrec de les necessitats de l'altre, no se fa molt poc sentir a parlar de la compassió com una paraula que ja no està de moda, però que significa pues, això, no? Posar-se al costat de la persona que pateix, ara encara amb més raó. I aquestes visions que hem tingut tots de petits, d'anar-nos a missions i de fer grans coses i grans exploracions, ara no cal ni que et moguis de l'escala de casa teva, amb una mica de sort ni de la teva família. Perquè jo tinc una gran amiga que cada vegada que la filla li diu que vol anar a col·laborar amb una ONG, li diu, vés a veure a tu abuela tres vegades a la setmana i ja tens la ONG hecha. I és un camp que no s'acaba mai. Vull dir que, depenent de la disponibilitat de cada un i de les tendències, pots fer des de criatures a gent gran, tens possibilitat, qualsevol persona que s'hi vulgui dedicar, a un camp ben obert.
Per tant, Àngels, dedicar-se al tercer sector és fer una tasca de voluntariat?
Jo per tercer sector entenc... Veràs, és que a mi em va passar una cosa, i és que vaig estar treballant des de ben acabada la carrera fins als 50 anys en un hospital gran, i cada vegada que algú em preguntava què fa, jo deia, soc infermera de tal hospital, no? I ja estava, ja havia resolt el meu problema. A l'any 50 va haver una reestructuració hospitalària, jo vaig deixar de treballar allà, i em vaig dedicar al que havia estat fent tota la vida de Nostre Senyor, però clar, 8 hores. Perquè llavors les tenia, o sigui, a portar gent a acompanyar-los al metge, resoldre'ls els problemes d'alguns nouvinguts... I quan algú... Mireu quina cosa tan tonta us explico. Quan algú em preguntava, Àngels, a què t'adiques? Deia, pues no ho sé, perquè clar, d'escriure això, porto gent al metge, arreglo papers, ajudo a no sé qui... I parlant amb una meva amiga, que és presidenta de l'ESPIR, havia estat presidenta de l'ESPIR, em va dir, això és consultor del tercer sector. Con lo qual, si al principi jo tenia problema per explicar la feina que feia, després tenia problema perquè la gent entengués què és el que volia dir consultor del tercer sector. Però, de fet, jo per tercer sector crec que s'entén tot el que són entitats non-profit. I màxim, si ets tu la que no treu cap tipus de benefici. Em puc equivocar, poden haver matisos, però Fonamentalment és això.
En definitiva, treballar per les persones més desafavorides, no?
Sí.
Aquelles persones més vulnerables dintre del sistema.
Les persones, sí, les que, o inclús les que cauen del sistema, perquè...
I actualment en cauen moltes.
Jo m'atreviria a dir-te que cauen moltes, però no solament perquè es quedin sense feina, és que quedar-se sense feina, jo insisteixo, em puc equivocar, per mi no és caure del sistema. Caure del sistema seria quan ja no pots reincorporar-te a aquesta roda amb la que estem tots ficats, no? I que ens sembla que és la més normal del món, però que un cop es trenca és molt difícil. Vull dir, hi ha persones al carrer que no tenen contacte amb la seva família. En quin moment s'ha trencat això? Pues segur que hi ha un punt d'inflexió a la vida de cada un, que si arribes a poder-ho esbrinar o a parlar amb aquesta persona el trobes, però de sobte la gent no té... Allò que algun congressista americà va dir, crec... Quan ja no et sona el telèfon a casa teva, no? Quan deixes de ser important? Quan ja no sona el telèfon a casa teva, perquè ningú et necessita, perquè ningú et pot utilitzar. I ben feta servir aquesta expressió, no? Vull dir, tots servim per tot i tots servim d'anexa entre dues persones o entitats, o entre una persona i una entitat. En el moment en què ja no ets útil, clar, la gent ja no et truca. Si tu no estàs, que aquest també és el problema, crec, de molta gent gran. Vull dir, quan ja no treballen, per la circumstància que sigui, no han estat capaços de preveure aquesta situació, i llavors és com si les amistats només les tenien circumstancials de la feina, i es troben, i clar, contra més et vas allunyant tu del grup, perquè això us haurà passat a vosaltres també, tu truques amb una persona un parell de vegades perquè està trist o perquè està despenjat o pel que sigui, a la tercera o la quarta vegada ja no el truques. Però no el truques tu, ni el truca l'altre, ni el truca l'altre, ni el truca l'altre. Llavors, amb ell li és molt més difícil reenganxar-se. Vull dir que és... Això, evidentment, és una explicació molt casolana, però hi ha molta gent...
Molt bé.
Hi ha molta gent, i en una ciutat... Les ciutats són molt més deshumanitzadores. Vull dir, la gent, si algú se t'acosta a demanar-te l'hora al metro, gairebé que t'espanta i no, ni li contestes, no? I això fa que la distància entre les persones cada vegada sigui més gran, més aïllament, més solitud, més pena, més...
Àngels, ets membre de l'Associació Sant Josep de la Muntanya. Quina funció fas aquí? Què és una mica l'Associació Sant Josep de la Muntanya?
L'Associació de Sant Josep de la Muntanya és una entitat, sin ánimo de lucro, evidentemente, que neix a l'ombra del Santuari de Sant Josep de la Muntanya. El Santuari de Sant Josep, la fundadora del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, el 1800 i pico, va ser una dona, curiosament, va venir des d'Andalusia, va venir a fundar aquí, va fer el santuari, va fundar la Congregació de Religioses Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, que si heu llegit el full parroquial d'aquest diumenge veureu que fa referència a una de les nostres monges. Mossèn Alimbau fa un comentari sobre la Mare Inés.
No ho hem llegit, però ho llegirem.
Sí, tant, ens toca.
Més que no l'hem llegit, que no veu la missa el diumenge.
Però és que no hi havia full a la parròquia, s'havia esgotat.
Llavors, la Madre Petra de Sant José, aquesta també va fundar l'Associació de Josepins, no? Ha anat canviant, evidentment, amb el temps, però actualment, i a partir dels estatuts de l'any 96, l'associació té tres grans finalitats. Difondre la devoció a Sant Josep, a creixement, com la majoria d'entitats catòliques, creixement espiritual i formació dels seus membres a la llum de l'Evangeli i de la doctrina de l'Església, i la tercera, de caire social, és donar suport a l'obra social del santuari, que també, des dels seus inicis, el Santuari de Sant Josep de la Muntanya ha estat un centre d'acollida de mainada. Uh-huh. Al principi d'orfes, després de pobres i en l'actualitat de criatures a les que se'ls ha retirat la custòdia als pares.
D'acord.
Tenim 60 nens i nenes entre 2 i 20 anys. Uh-huh. Alguns ja no són nens i nenes, són adolescents. I clar, això comporta moltíssima feinada perquè els nens i nenes viuen en allà. És com, allò és casa seva. De forma que hi ha 19 escoles pels 60 nens, uh-huh. Se'ls ha de portar o se'ls ha de buscar esplais, convivències, llocs de fer esport, i això és moltíssima feina.
Us feu càrrec de la seva vida, completament.
Càrrec de la seva vida es fa l'equip educador, que són 35 educadors socials que es fan càrrec de la seva educació. Això és un centre concertat amb la Generalitat, però paral·lelament hi ha totes aquestes coses, no? Doncs sempre tenim tiempos fuertes, jo que sé, per Nadal, per Setmana Santa, quan els nens tenen vacances, col·laborem una miqueta més intensament a buscar-los esbarjo. No? I això són negociacions amb, que, per cert, aquest any... Bueno, sempre, la veritat, la resposta és molt positiva sempre, però hem tingut oportunitat de portar-los a 3 o 4 circs, a cinemes, a pastorets... Que és una mica aquesta activitat.
No? Aquesta tasca la portes a terme tu, no? Acompanyar.
No, som unes quantes bastant. Persones. Sí. Unes quantes, persones,
sí. És l'Àngels.
Soc membre de la Junta i pues, això també són hores i hores de feina.
De feina pels demés. Àngels, parlem... Abans comentaves que va arribar un moment en la teva vida en què has de fer un canvi laboral important. Això va ser un punt d'inflexió en la teva vida? Va representar molt de canvi?
Hombre, va ser un canvi... No voldria fer servir ni fer propaganda de cap programa de televisió, però això va ser un canvi radical, perquè jo vaig començar aquest hospital amb 16 anys, vaig estudiar allà, vaig créixer professionalment en allà, i clar, justament als 50 anys deixes d'estar allà. I és curiós, jo els hi recomanaria a totes les persones que ens estan escoltant, i a vosaltres inclús, tot i que sou molt joves, que us aneu preparant. Jo, afortunadament, havia tingut un accident de tràfic.
Afortunadament, has dit?
Dic, sí, veràs, deixa'm acabar. Jo havia tingut un accident de tràfic 18 anys abans i bueno, mentre vaig estar ingressada no em va passar res, però un cop vaig sortir i havia de reincorporar-me a la feina, com que vaig trigar 6 mesos, de sobte em vaig posar a plorar. I plorava com les princesitas de los cuentos. Me'n vaig anar amb un amic meu psiquiatre i li vaig dir, escolta, dona'm unes pastilles per deixar de plorar, perquè a mi no em passava res, només plorava, no tenia ganes de plorar. I aquest senyor em va dir, no, pastillites, nada. Una llibreteta i un llapis. I apunta't, perquè això és el que et passarà quan et jubilis. Perquè, clar, no te n'adones, portes una inèrcia de feina i una mica això que dèiem, de encara que estem sobrepassats, però és veritat, truques, et truquen, vas aquí, vas allà, vas una mica embogida, però són coses que sense adonar-te'n et gratifiquen i formen part de la teva rutina quotidiana. Quan et tallen en sec, perquè això és un tall en sec.
És potser el problema dels aturats, no?, d'avui dia, també.
Hombre,
aquest xoc d'haver treballat tota la vida...
Els aturats, a més, se'ls hi afegeix tota l'altra component de psicològica, emocional, de sentit d'inutilitat, els hi canvia el paper. Jo no voldria... Les dones estem una mica més acostumades a fer dues coses. Els homes, si només s'han dedicat a treballar, poden tenir més sensació d'inutilitat. Pensem que no voldria ser políticament incorrecte, però són moltíssimes generacions desenvolupant un paper i encara que l'intel·lecte et digui no, la teva feina és compartida, etcètera, etcètera, quan un home es troba sense feina, m'atreveixo a dir que no que ho passi pitjor que una dona, que ho passem igual de malament, però potser un sentiment de més inutilitat.
Això és una cosa que ja ho diuen els de la FATEC, que venen aquí dilluns al programa, que quan la gent es jubila, el problema gran li ve als homes, perquè la dona sempre s'ha fet cura de la casa, sempre ha tingut més el paper de mare, d'àvia, fins i tot, de cuidar de la canalla, però un home... Què fa? O sigui, a què es dedica? Llavors, donen ajuda doncs, per fer tasques de voluntariat, per fer tasques d'esbarjo. I és el que comenta l'Àngels, la gran diferència entre la jubilació dels homes i de les dones.
Sí, i en el cas dels aturats, pues, doble... Perquè també, jo no sé si heu llegit el llibre de Miguel Delibes, La hoja roja, jo fa moltíssims anys que els vaig llegir. La hoja roja fa referència a aquelles... Ara no sé com se diu en català i segur que, a més, s'estan fent servir. Aquell paper d'embolicar cigarretes, sí, que feien servir la gent gran i que ara torna... Sembla que 5 fulls abans de que s'acabés apareixia una fulleta rosa, o vermella, perdó, que et feia pensar que et quedaven 5 i que havies de comprar una altra. Quan a tu et jubilen, te llega la hoja roja. Con lo qual, sí, no tens aquesta mateixa sensació d'infinitud estúpida, perquè tots sabem que podem sortir al carrer i morir-nos amb 20 o 40 anys, però potser quan arribes a aquesta edat, si no tens clar que la vida dura tot el que dura, si només has estat preparat per treballar, quan arribes als 65 anys t'arriba la hoja roja. I llavors ja comencen a pensar si són inútils, si ja no serveixen per res més, etcètera, etcètera. I les malalties, clar.
Àngels, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
Quan tu vulguis.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Regat, actualitzem el dia només per tu.
Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, jornada sobre el compromís de l'Església en la reinserció dels presos. Vida després de la presó. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
En directe des dels Grans Amics, avui parlant amb Àngels Arrabal. Ara parlarem, Àngels, de la teva vessant com a professora a la Universitat de Barcelona. Com és la teva tasca com a docent?
La meva tasca com a docent, afortunadament, i amb independència, aquest punt d'inflexió del que parlàvem de quan vaig deixar d'estar a l'hospital... Clar, una mica t'has de reinventar a tu mateixa, no? Perquè tot el que havies estat fent fins ara canvia completament.
Ara es parla molt, perdona, Àngels, que et talli, de la paraula reinventar. Ara que estem en temps de crisi, a les empreses i a tot arreu diuen ens hem de reinventar.
És màrqueting, això, al final? O és un concepte
real? En mi cas, te juro per Dios que... En mi cas, no. El que fa és que jo tinc un avantatge, i és que crec que l'educació que vaig rebre de la meva família... m'ha ajudat a no a treure la importància a les coses que la tenen, perquè és molt important quedar-se. Probablement fa anys estava com a causes d'estrès la separació i la pèrdua de la feina. La pèrdua d'un fill és un punt i a parte i no voldria tractar-ho aquí en frivolitat. Però la pèrdua de la feina una mica és tota aquesta cosa de la que estàvem parlant abans. No solament em quedo sense feina i ja està, no? És que una mica pots perdre la identitat, perquè tu tota la vida havies sigut, el que us deia, no? Infermera de tal lloc. I ara de sobte et trobes que no saps què has de dir perquè no saps el que és. No? Llavors, això és un cop molt baix, és un cop molt dur, una situació difícil de superar, però si tens la sort també de tenir uns pares com els meus que van passar la guerra, jo em sento incapaç de queixar-me, francament. Vull dir... Sí que estem passant una època difícil. Sí que és una situació molt dura. Però nosaltres ho hem viscut a casa nostra. Jo no he passat gana, afortunadament. Els meus pares, molt poquet. Però van passar una guerra. Van passar una postguerra. Ho van superar. Nosaltres no ens podem queixar ara. Perquè sí que ens hem de queixar, però si ens queixem ha de ser de forma constructiva. Si ens queixem ha de ser per fer alguna cosa o per canviar el que creiem que està malament o per posar-nos a treballar. Però la queixa permanent no pot ser, perquè jo no ho he sentit mai a casa meva. I han passat èpoques ben difícils. No? Llavors, aquest reinventar-se, d'on ve? Bueno, pues tant de bo. A mi m'agradaria aquesta nit sopar amb el George Clooney i el que tinc és una reunió a la delegació d'apostolat seglar. Bueno, pues,
és igual d'interessant, oi?
És igual d'interessant. No puc fer problema.
Pots sopar amb nosaltres dos?
Bueno, sí, també. Vull dir que sí que és veritat que hi ha situacions molt millorables. Insisteixo, sempre ho dic, no vull frivolitzar perquè jo crec que malgrat aquesta meva pèrdua de feina he tingut moltíssima sort que altra gent no ha tingut, però evidentment no et pots quedar-te a casa perquè el principito, aquell que viene a despertar la rana, no existeix.
Retornant al que comentava abans de l'Emili, t'estàs dedicant ara a l'ensenyança?
Llavors, jo a l'ensenyament pròpiament no estic directament implicada. Jo sóc professora associada de la Universitat de Barcelona, però sóc responsable de la coordinació del màster un màster de lideratge que hi ha a infermeria. Jo tota la vida he fet gestió i organització hospitalària i la veritat, amb aquesta tasca me n'ensurto. Jo no sóc una persona massa creativa, però sí que soy la mejor para ponerle orden a las ideas de otro. Llavors, els meus jefes han anat dissenyant coses i jo em dedico a al dia a dia, no? La relació amb els alumnes, la preparació dels calendaris, els horaris, estar pendent de que tothom cobri el que ha de cobrar, que tothom vingui a l'hora que ha de venir, i aquesta és la meva tasca. Els professors associats tenim poca dedicació, però la meva és aquesta.
A part, també estàs involucrada en els CRAE.
El CRAE Sant Josep de la Muntanya, aquest centre d'acollida de mainada que us deia. Un CRAE és un centre residencial d'acció educativa, té un nom una mica rimbombante, però això és per diferenciar-ho dels centres d'acollida d'urgència, totes aquestes diferents estades on les criatures van depenent del moment del seu procés. Un centre residencial d'acció educativa és un lloc on els nens viuen, com a casa seva, allò és casa seva, però fan totes les activitats a fora. Llavors jo estic allà donant també suport a la direcció.
Doncs Àngels, ha estat un plaer tornar a compartir minuts de ràdio amb tu. Hem de recordar que l'Àngels és col·laborador habitual d'aquesta casa, abans el Nits Estel i ara també el 2 de 8 amb la Mercè Raga.
I amb vosaltres, quan vulgueu.
També.
No us podré explicar la meva vida altra vegada, però quan vulgueu.
Segur que tindràs coses
interessants. Podràs tornar per un altre tema.
Doncs ens acomiadem, Borja.
Sí, tenim una petició del Pol Sánchez, que vol escoltar un tema d'Enya, concretament Paint the Sky with Stars. Per tant, ens acomiadem fins demà amb aquesta versió de la cantant.
Radio Estel.